és el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
És que ell és un guanyador. Si veu que té l'oportunitat de guanyar, que l'equip està responent, que els seus companys hi van, ell també hi va.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 4-1 l'Osca en un partit distès, gols de Messi, que n'ha fet dos, de Griezmann i de Mingués. El partit passarà a la història, més perquè Messi ha igualat Xavi com a jugador amb més partits a la història del Barça, no tant pel joc que hem vist avui. El Barça ha guanyat i queda a només 4 punts de l'Atlètic de Madrid. Conclusions d'aquesta nit de dilluns. Ricard Torquemada, què t'ha agradat?
Que Mingués continuï aprofitant cada minut. És un d'aquests futbolistes que aterra el primer equip del Barça sense ser un escollit, sense ser un jugador predeterminat per arribar al primer equip, però que sap aprofitar la seva oportunitat, perquè ha estudiat totes les assignatures al futbol base, perquè sempre ha hagut d'estar pendent de millorar per poder sobreviure als talls, per anar creixent, i quan hi arriba demostra passió per la samarreta, sentiment, implicació, responsabilitat, acceptació de les teves limitacions, coses que són molt importants pel futbol, per l'esport i per la vida. El creixement i la millora permanent de Mingués és indiscutible. Avui, en un partit relaxat, en un partit distès, ell no ha perdut mai la concentració ni ha perdut mai aquell sentit de ser rigorós, cosa que al partit li faltava i convidava a que tot es relaxés, a que tot tingués menys tensió. Ho ha arrodonit amb un gol, el primer gol al primer equip del Barça, el primer gol com a professional, perquè deia el Jaume que ni tan sols amb el Barça B havia fet un gol. En un córner, arribant a la frontal de la petita i rematant amb el cap. Però no és el millor punt, el de Mingueza, aquesta capacitat golejadora. És simplement una suma més, un gran més de rendiment, de factor positiu, d'aportació al primer equip. Les vigilàncies defensives, els duels directes, l'anticipació, la capacitat per ser polivalent i poder jugar com a central o jugar finalment com a lateral quan el Barça ha canviat a la línia de 4... Moltes coses que el Barça aprofita. Probablement no és un jugador fet tampoc per ser titular indiscutible del Barça, però sí perquè si ho ha de ser ho faci amb molt bona nota i l'equip agraeixi la seva feina i el seu valor.
Tens dubtes?
Sobre utilitzar els tres centrals com a norma, com a inèrcia. Crec que avui era una opció prescindible. Hi ha dies que pot ajudar que el Barça sigui més valent, més ambiciós, dies sobretot contra equips que et venen a pressionar dalt, que volen tenir la pilota, que et volen atacar, contra equips que juguen amb línia de 4 i que et permet que els teus laterals saltin contra els seus laterals. Avui el Barça ha sacrificat el que podia donar De Jong en un partit on el Barça ha tingut molt atac posicional, molt atac a camp rival, molta pilota, i on De Jong com a migcampista en el joc interior podria haver portat. Fins i tot De Jong ha trencat, diríem, la rutina i el rigor i s'hi ha llançat en alguna acció. Ha arribat a l'àrea petita en una rematada al travesser, li ha demanat a Busquets alguna permuta, però s'ha mantingut fidel a l'acció de l'entrenador de jugar al darrere amb el 3 contra 2, els tres centrals contra els dos davanters. Crec que a Koeman li ha agradat tant la idea que la manté, més enllà del que tingui al davant, que avui probablement no era ni tan sols necessari, però entenem que els tres centrals han anat bé perquè han trencat la rutina, els jugadors els obliga a fer una cosa a la qual no hi estan acostumats, perquè ha servit per ajustar la pressió en dies determinats, però que potser no és el vestit original ni el vestit natural perquè l'equip se senti còmode tots els dies. Koeman no ha acabat amb els tres centrals, tampoc va acabar Pamplona, això és un bon senyal, però hauria el Barça optar per alternatives diferents.
I què és el que no pots entendre?
Que el sistema arbitral no pugui evitar errors com el del penal. No és una qüestió del VAR, ni és una qüestió de l'àrbitre. Ho ha dit molt bé Sònia Gelmà, l'ús del VAR segurament seria la frase que dona més sentit. Però, en general, el sistema arbitral hauria de protegir-se contra errors tan grossos com el d'avui. Evidentment que hi ha hagut contacte, com ha dit Rafa Mir, però és evident també que no és penal i que l'àrbitre, quan vegi l'acció a la televisió, veurà clarament que s'ha equivocat. Si el del VAR no pot corregir-li perquè el contacte valida la decisió i el de baix no té protecció perquè sempre que hi hagi contacte no el poden rectificar, aquest error es perpetua. Jo ja entenc que el VAR ha de mantenir criteris generals i també entenc que no és fàcil, diríem que resoldre des de la convencionalitat situacions concretes. Però el que també és evident és que pel sistema arbitral aquest és un pecat i una escletxa que ha d'intentar corregir, que ha d'intentar millorar, perquè és una qüestió de protocol i no una qüestió d'encert o de matís o d'interpretació. És una qüestió de protocol on es troben lligats de peus i mans el senyor del VAR que pot corregir a l'àrbitre. La International Board treballa constantment, la Federació Espanyola també, va donar xifres de més del 90% d'encerts, però no és una qüestió d'encert o error, és que hi ha errors que al segle XXI, amb aquest sistema, s'haurien d'evitar. I és una protecció pels mateixos àrbitres, que són els que segurament ho pateixen més i els que queden en evidència, sobretot en un partit com el d'avui, on la diferència entre tots dos equips era manifesta.
L'error grosser en el penal que li han xiulat en contra al Barça. Imagineu-vos si és gros que fins i tot l'assenyala el Ricard Torquemada. La insistència de Koeman amb els tres centrals i l'aptitud i l'actitud de l'Òscar Minguesa, que avui ha jugat el seu partit 25 amb el primer equip i que s'ha estrenat com a golejador. Són les conclusions del partit del Ricard Torquemada després d'aquest Barça 4, Osca 1. Ara escoltarem Koeman, segurament calent amb l'acció del penal, content per la victòria, i ara ens espera l'efecte Costa.
La transmissió d'en Torquemada.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Bé, no hi ha hagut ensurt. El Barça ho ha resolt bé la segona part, no fent un...
Home, bé.
Vull dir, amb el marcador, no? Que era
exacte, sí, sí.
No, el que avui conduïa. Dic que el partit no ha tingut cap rigor, però l'equip s'ha sentit segur sempre.
Sí, perquè jo crec que el Barça ha tingut clar que l'Òscar no donava per més, però hi ha hagut moments en què l'equip ha comès errades de concentració, de no estar per la feina. Que estic d'acord amb tu que té una disculpa perquè venim d'un calendari criminal amb partits de moltíssima exigència i que segurament quan l'equip ha vist que això guanyaria sense posar ni la tercera, doncs jo crec que és humà comprendre-ho, però...
Home, com a test de maduresa, diríem, si avui el Barça hagués passat algun examen, no hauria provat.
No, i a més, hi ha una part bona, que és que aquests partits els guanyes quan estàs en una dinàmica bona, que no se't compliquen, que els accidents... Vaja, que un davanter centre decideix rematar amb el pit en lloc del cap, tot i que ell ho intenti explicar de manera inexplicable, però que és que se't podia haver complicat perquè la segona part ha estat una mica una continuació...
Perdona, Jordi, de Rafa Mir, és curiosa perquè diu el balón me queda alto y remato con el pecho, si queda alto podes rematar con la cabeza, no?
Sí, i a més, generalment, quan et fan una centrada alta, el balón t'acostuma a quedar alto, bueno... No ho sé, a mi haig de dir que aquest nano em sembla un davanter més que interessant per un equip com l'Òscar, però bé, entre que ha vist penal, que no sé si és que ho ha de dir o és que ho pensa, i com ha explicat l'acció que ens ha regalat, doncs mira, escolta, encara bo. Però ja et dic, avui no em posaré especialment per a punyetes perquè a la tarda... El que no volíem era que el Barça tornés a equivocar-se. S'ha posat a 4, que era l'objectiu. I jo, si fos Koeman, a l'entrenament de demà diria... D'acord, ahir us vaig donar esbarjo, vaig cridar més a l'àrbitre que a vosaltres. Tingueu clar que si diumenge anem així a Noeta, tornarem a estar a 7.
Sí, que un descans el poden prendre, però
correcte,
que això no pot ser una,
sí, sí,
una dinàmica. No,
i que insisteixo que és humà i que jo ho entenc, eh? No... Vull dir, a mi m'emprenya més quan veig que l'equip és incapaç, que hi ha hagut fases de la temporada que ho semblava, que no com avui, que és d'aquells dies que ens passa a tots a totes les feines, que estàs més dispers o menys concentrat. Doncs jo crec que aquest és el partit d'avui, sobretot quan veus que tampoc cal gaire més.
A qui creus que li suma individualment el partit?
Doncs em costaria, eh? Potser m'afegiria a la teva emoció de Mingueza, però també t'haig de dir que tinc la sensació que li he vist partits millors que el d'avui. En general, no m'atreviria, és a dir, venint del nivell que venen, és a dir, Hi ha jugadors que em sembla que han estat prou bé. Pedri sempre és una garantia perquè ho simplifica tot molt i no comet errades grolleres, etc. Però un jugador que avui diguis me n'esperava menys i avui m'ha omplert l'ull, doncs tampoc.
No, no és dia per salts de qualitat.
La veritat, Jordi, és que des del meu punt de vista no.
El millor?
Messi.
Gràcies.
Bona nit.
Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Bona nit, vicepresident.
Bona nit.
Bona nit, refresc el mà.
Bona nit.
Vols fer ara un comentari sobre el tema de l'ús del bar i ho matem o què?
No, és que jo crec que ja cau pel seu propi pes. És evident que fa molt temps que han perdut el rumb i que si no ajuden, que no, el bar ara mateix l'únic que contribueix és la confusió. Que en el moment en què hi ha una jugada...
No, però si confusió ens ho sabem, si hem dit no tiraran enrere perquè hi ha contacte, si el protocol ens el sabem.
Sí, aquesta és l'altra, que és l'efecte pervers. Sí, però el dia que no t'ho esperes, aleshores, de cop, no, és que l'Anglet es veu que ha tocat la samarreta de Sergio Ramos.
Ah, saps? Bé, és a dir, que aquell dia és un error, jo crec.
Ah, només aquí dia. No, si és bé, que és un partit
no,
de l'altre.
Vull dir que avui és un dia
de... I el canvi de criteri...
De confusió no n'hi ha, avui, no? Vull dir, és una qüestió de dir... Està, això no està mal aplicat.
Bé, perquè hi ha aquest efecte pervers de... Sí. No, és que si hi ha contacte, aleshores...
Sí, sí.
Que és... Que jo entenc, que moltes vegades per televisió no és la mateixa sensació que pot tenir l'àrbitre al terreny de joc. Però jo crec que això d'avui es veia. I després tinc una altra cosa a dir sobre això. Que els jugadors no estan ajudant gens als arbitratges. Perquè si Rafa Mir es llença com si li haguessin tombat amb una destral... No els ajuden, tampoc. Que això, quan no hi havia el bar, ja passava, Sí, sí, clar, quan no hi havia el bar, ja passava. Però jo crec que això s'ha multiplicat per mil, perquè tothom sap que ells proven sort, perquè si no ho veu l'àrbitre, igual ho veu el bar. I si veuen un contacte per allà, doncs igual xilen penal. Jo tinc la sensació que últimament es xilen molts més penals. Bé, això... L'Albert Mora potser que té les estadístiques,
sí,
no?
Si vols, no, ho mirarem.
De fet, això que dius ara, això? Sònia, l'altre dia vam fer la roda de premsa aquella de balanç als dos terços de la temporada.
Tot bé, no?
No, una de les coses que deia Velasco era que volien, sobretot, incidir ara en reduir els penals per contactes petits a dintre l'àrea.
Home, doncs,
com el d'avui.
Com el d'avui. Però clar, què passa?
Valent.
Jo deia, sobretot per això que tu dius, Sònia, de que a la canota el contacte es deixa caure. Que no intervingués al VAR per aquest tipus de jugades. O sigui, aquest VAR d'avui, aquest penal d'avui, és un error de l'àrbitre. És un error de l'àrbitre del que el VAR no el pot salvar.
Però
seria,
no
seria,
pot salvar,
seria catastròfic...
Saltem-nos al protocol.
Que canviïn el protocol.
Que se'l saltin, escolta'm, noi, és que és ridícul. Sí. És com la jugada que hi ha del Casemiro al Camp del Llevant, no sé si fa un o dos anys.
Sí, és el que explicava el Costa, però bé, doncs és el protocol, l'apliquen, diríem, amb rigor.
El cap de campionat d'aquí 3 partits veuràs que no. És a dir, que el protocol va canviant segons els hi convé.
No, el protocol no canvia.
Aquest no ha canviat mai, Sònia.
L'aplicació del protocol canvia segons els hi convé.
Tu has vist tirar enrere un penal que no ho és perquè encara que hi hagués contacte? No n'he vist mai cap amb el VAR. Mai. Aquest?
O sigui, ja, hauríem de mirar-ho perquè...
En aquest cas, vaja, jo no el recordo. Sempre que hi ha una equivocació de l'àrbitre, hi ha un contacte, aquell penal va endavant. Sí. Aquest és el drama.
Clar, una altra cosa és que el protocol del VAR faci la feina bruta contra el VAR, que és el problema. O sigui, el protocol del VAR diu això. Una altra cosa és que el protocol del VAR pugui ser millor, que pot ser molt millor.
Home, segur. Borda, alguna cosa, tu, des de del teu despatx?
No,
t'interessa algun tema?
No, m'he enfadat molt, però després,
enfadat?
En el tercer, ja està.
T'has enfadat, eh?
Sí, home, sí, si han de fer alguna xapussa, i perdoneu-me, perquè sé que no és d'allò, que ho facin avui. Vull dir, al final ha arribat a aquesta conclusió.
No, i els jugadors del Barça jo crec que també.
Sí.
Han sortit de la segona
crec
part.
Crec que ho ha dit el Bernat, i mira, el tercer lleuja l'àrbitre, sí, no? Doncs mira, escolta'm, ha quedat el senyor...
I Cordero Vega podrà dormir tranquil.
Cordero Vega. Però escolta'm, avui el partit d'avui...
Només entrar al cap de l'àrbitre.
Així ho matem.
És que això de la comoditat aquesta de... No, és que el protocol s'ha aplicat... Bueno, doncs el que han de fer és revisar el protocol.
Sí, però no l'ha de revisar però el senyor no Velasco ni... Carballo.
Clar, ni Cordero Vega ni nosaltres aquí.
La FIFA, bueno, els teus amics de l'International Board... Que
escolta,
van,
a Holanda fan no sé què amb el fora de joc. A no sé, a Europa sempre diem que no sé... Ah. Mira, estic segur que això, el futbol espanyol, avui ho ha de revisar. No pot ser que això... Bueno, és que és així, mala sort.
Rebel·lió responsable.
Home, sí, exacte, rebel·lió responsable.
És no, que... però si omples de rebel·lió responsable, no. Aleshores has de canviar, canviar el protocol.
Cordero, avui, Cordero, avui hauria agraït que des del bar li haguessin dit...
Sí, el, però el senyor Melero hauria agraït poder-li dir a Cordero.
Bueno, clar, per això...
I Melero està lligat de peus i mans.
No,
perquè...
és que li diguin a Velasco. Que
però, Melero, o sigui, parlen amb normalitat, no parlen amb codi morse ni res. Escolta'm, que l'ha tocat, però és que l'ha tocat tan mínimament que per estar asseguts tots, i sobretot tu, que és qui ha de prendre la decisió, vés a mirar-lo.
Però això, Xavi, és reglament Xavi Campos. Però el exacte. Protocol del bar no ho admet. No. Si tothom interpreta el bar,
Xavi...
cada senyor des de la sala vora, a la seva manera...
Perdona, això
és un festival.
Això és comú, eh?
Això està escrit en algun reglament? Està
sí,
escrit,
és el protocol del bar.
Però està escrit que posa... Si el árbitro aprecia contacto...
No, el que diu el protocol del bar
error
és...
Manifest,
error
no?
Clar i manifest. Perquè hi hagi un error clar i manifest, no hi ha d'haver dubte. I aquí...
No hi ha d'haver dubte, no ha d'haver-hi contacte.
Clar.
Per tant...
No, això és una interpretació.
No, per tant, el que diu el Campos sí que podria passar. Clar. Perquè és prou ampli com per poder aplicar clar. Una mínima lògica.
Sí, però després ells això ho interpreten com el tema de les mans voluntàries i diuen com no hi pot haver cap dubte que no hi hagi contacte. Però si hi ha un contacte, és l'àrbitre des del terreny de joc qui ha de graduar la intensitat d'aquest contacte. I per tant, des de la televisió no se'l pot corregir. I és una decisió que prenen ells com una decisió, amb una norma cosa, general.
Amb una acció en la que tothom, de forma unànime, fins i tot Rafa Mir, sí. Los de Blanco creiem que sí. És penalti, los de Blaugrana no, que és la cosa més ridícula sí, sí. Que s'ha sentit. Si tothom unànimament veu que allò no és penal, és un error claro y manifiesto. Sí. Per tant, se li ha de dir a l'àrbitre que s'ha equivocat.
Però, i avui no ha entrat i d'aquí dues setmanes els veuràs entrar. Jo estic disposada
no,
a pagar...
En aquesta acció no entren mai.
En un altre. En equivocar-se, com dissabte es van equivocar el partit del Madrid.
Sí,
jo estic disposada a pagar el peatge de que no entrin al penal d'avui i que no el rectifiquin si es decideix que només entrin a les escandaloses.
Que et truquin a tu per veure
quina és. El protocol és aquest, eh?
No, Albert, perquè és que després entren les jugades on no haurien d'entrar.
Però qui marca els paràmetres de l'escàndol, Sònia? És que aquesta lectura que fas des del primer dia de bar, que està molt bé, el problema és que
Com
marques els paràmetres de l'escàndol? Clar. No el fas tu, és que el teu paràmetre d'escàndol és diferent al meu.
Però és que no està dient res de nou. Clar, el que diu el protocol VAR és això.
Però mira si és gros el tema, que el Barça ha guanyat 4-1 i estem 10 minuts parlant d'un penal que no té cap incidència.
No, però és perquè és gros.
Ara ho tanquem.
Va, us trec aquí per tancar un altre tema, la celebració de Griezmann.
Va,
que ja tenim...
Que també...
La celebració.
Jo he estat mirant el partit al costat d'uns socis que s'han escandalitzat amb això.
Que és un error clar i manifest, també, això.
Quants gols ha fet? 7?
Sí, i tots són...
Fa 5-15.
No, i de les 7 celebracions diferents. I necessitem un diccionari.
Arriba a Koeman, per tant. S'hauran d'esperar.
Ja us
els oients, el tercer temps.
Aaron Rodgers.
Torquemada, Catalunya Ràdio.
Bona nit, Ronald. El Barça ha guanyat bé el partit. Et volia preguntar per una qüestió en concret. Hi ha hagut 3 gols des de fora de l'àrea. Messi a París va marcar des de fora de l'àrea. Dembélé al Camp Nou contra el Sevilla... Tu havies fet molts gols des de fora de l'àrea, però ja saps que aquí a Barcelona a vegades potser s'havia excedit d'arribar a la passada interior, no? Que a vegades no s'havia xutat prou. Com ho veus d'important tenir aquesta capacitat per fer mal des de fora?
És important perquè contra un equip que defiende con muchos jugadores hasta en su propia área, yo creo que es posible buscar los pases, pero también es importante acabar las jugadas cuando llegamos cerca a área contrario. Entonces hay que chutar. Entonces así hemos marcado 2 goles en un partido donde estuvimos bien. Segunda parte... Yo creo que inferior comparando al primero, pero yo creo que en general el equipo estuvo bien.
Tor per Marta Ramón, RAC1.
Hola, míster. Marta Ramón en directe al Barça Juga RAC1. T'has fet un tip d'insistir a la sala de premsa que la temporada era llarga, que la Lliga era possible, tenint en compte el triomf d'avui, que sou a 4 punts de fer-ho possible. Quin missatge trasllades a avui i sobretot si veus la Lliga més factible que mai?
Siempre he dicho que hay mucha Liga. Yo creo que siempre es dificilísimo para cualquier equipo avanzar o ganar los partidos que han ganado. Entonces quiere decir que, claro, ¿no? Después nuestro puntos que hemos perdido durante unas semanas, yo creo que hemos reaccionado bien, el equipo está bien, el equipo está confiado en si podemos luchar, y claro que no podemos perder más puntos porque ya hemos perdido bastantes.
Tor para Adrià Albets, Cadena SER.
Hola, míster, buenas noches. Adrià Albets en directo en el larguero de la SER y Moguts de SER Cataluña. Le hemos visto bastante enfadado con la jugada del penalti. No sé qué explicación le ha dado el árbitro y sobre todo si le ha convencido, porque creo que usted le preguntaba por qué no había ido a la pantalla a ver la jugada, ¿no?
Sí, porque yo creo que duró 4 o 5 minutos en total. Entonces quiere decir que el VAR ha entrado, y si el VAR entra, no es penalti, porque todo el mundo ha visto que Marc, nuestro portero, que no ha tocado el delantero de Huesca. Entonces quiere decir, pero de verdad no entiendo que, cómo se puede pitar un penalti en un partido que 2-0 y nos complicamos tanto el partido para pitar penalti. De verdad, una vez más, no entiendo.
Tor per Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, Ronald. Elena Condis para la Cadena COPE. Hoy Messi escribió una nueva página en la historia del Barça, igualando a Xavi Hernández. Ha hecho un doblete, ha dado una asistencia. ¿Qué puedes decir de Leo?
Bueno, yo creo que casi no se puede decir más, porque yo creo que el nivel que Leo tiene durante muchísimos años, durante muchísimos partidos, que ha igualado a Xavi, y en principio el domingo va a tener un partido más que Xavi. Entonces quiere decir que es el hombre más importante de la historia del Barça, y menos mal que todavía está con nosotros.
Dor par Víctor Lozano, Onda Cero.
Hola, míster. Víctor Lozano, de Onda Cero, en directo para el Radio Estadio. A 4 puntos del Atlético de Madrid, teniendo que venir el equipo de Simeone al Camp Nou. Se lo dicen tal como estaba el equipo y cómo estaba el Atlético hace un par o tres de meses y no se lo creen, ¿no? ¿A qué se debe este cambio tan radical? Porque ha sido radical.
Bueno, yo creo que hemos mejorado cosas. Yo creo que últimamente demostramos tener más efectividad en los partidos. Yo creo que hemos bajado nuestros errores individualmente en defender. Y claro, el equipo está con mucha confianza y poco a poco el equipo está situado muy bien en el campo, y claro que con el sistema de tres centrales yo creo que ha dado un poco más de fuerza defensivamente, y además aprovechamos al máximo de nuestra calidad de los jugadores.
Tor per Francesc Latorre, TV3.
Hola, bona nit. Ronald, fa més de 3 mesos que el Barça no perd un partit de Lliga, i l'altre dia Simeone va dir que el Barça ja no en perdria cap més. Veient com està l'equip, veient com té el vestidor, creu que és possible això, no perdre cap més partit de Lliga d'aquí fins al final?
Bueno, esto va a ser dificilísimo, porque yo creo que hay muchos equipos que nos puede complicar la vida. Entonces, y claro que también depende de nosotros mismos si seguimos en este nivel, pero domingo tenemos un partido complicado fuera de casa y hay más partidos, pero es para nosotros, pero también para los demás equipos. Yo creo que no hay ni un partido fácil. Cuando no estás bien, puedes perder puntos en un partido.
Y última pregunta, Bruno Ballester, Barça TV Plus.
Hello, Runa, live for Barça Live. The team are in great dynamic, a gap of just 4 points now with Atletico, but a part of the great form of the team, the record of Leo Messi, the youngsters that are achieving great level. Today, Mingueza has scored his first ever goal with Barça. What do you think about Oscar and the performance of all the youngsters that, you are believing in them, but they are also showing this good confidence?
Yes, that's true. I think the development of Oscar Mingueza is really good. He's playing a lot. He's demonstrating that he can play out of different positions in the defense. He scored today the goal. He get a goal from the under-21s or the under-22s. And that means important for him, like it's important for Pedri to be part of the national team of Spain. And Alba is back. And the youngsters are really developing in the team. And that's good, because that we had to change things in the team. And but also the players like Messi, like Busquets, like Alba, they have really important things what they brought to the team, and that's really good, and we have to continue like that.
Molt bé, doncs li ha preguntat per Òscar Mingueza i pel jove. S'ha dit Koeman que el desenvolupament de Mingueza és molt bo, que està jugant molt, que demostra que pot jugar a més en diferents posicions de la defensa i que això porta molt valor i que, a més, avui ha marcat un gol. Ha volgut també elogiar Pedri amb la seva convocatòria amb la selecció espanyola absoluta i se n'ha volgut en recordar també dels pesos pesants, una vegada elogiats els joves, de Busquets, d'Alba i de Messi, que porten coses importants.
La TDT.
Quin bon partit avui. Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
Abans de comentar, hem sentit el tècnic de l'Osca, Pacheta, que ha marxat, ha donat la sensació que no comptava amb els punts d'avui del Camp Nou, l'Osca, perquè ha dit que la seva competició comença ara i ha tingut elogis pel Barça i per Messi.
Hemos competido ante un rival que está en un momento dulce de juego, que está alegre jugando y que aparece Messi después de 767 partidos y te mete dos goles y te da el tercer y te da otro y bueno, pues jugador que son determinantes y que son pues esos los mejores del mundo, ¿no? Hemos competido a muy alto nivel. Yo me voy sumamente satisfecho del trabajo de los chicos. El resultado creo que es abultado para todo lo que ha sido.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
A Aigües de Barcelona estem compromesos amb el medi ambient. Per això, des de l'any 2015 hem reduït les nostres emissions de CO2 un 42,86%. Els nostres vehicles són elèctrics i utilitzem energia verda a les nostres instal·lacions. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El millor jugador del partit.
Ricard, qui ha estat per tu el millor jugador d'aquest partit?
Messi.
Jordi Borda.
Messi.
Xavi Campos.
Messi.
Bernat Soler.
Messi.
Sonia Gelmà.
Messi.
Hi ha algú que no dirà Messi?
Tots Messi.
Sí, Messi. Albert Mora.
L'audiència també.
Acaba dir Mingueza, però m'heu cohibit i em sumo a Messi.
No coaccioneu el vot de la gent, per favor.
És veritat, perquè el Mora sí. Sempre li ha de portar
per això,
aquell punt diferencial.
Per això li he preguntat amb ell.
No, sí, però clar, li has posat el focus allà. És com la gent que es posa allà a la porta dels centres de votació.
Un piquet informatiu. I l'audiència?
Messi també, que és el Messi, líder destacat de la classificació. 22 votacions, molt per sobre del segon, Pedri, amb 12.
Molt bé. I Griezmann ha fet un gol, Marta. Ja, la dedicatòria, quina relació té amb qui?
A veure, especialistes de futbol americà.
Un altre cop futbol americà?
Sí, noi.
Podem recordar, Marc Domènech o Albert Mora, la primera celebració de quin jugador era?
Travis Kelce.
De quin equip?
Dels Kansas City Chiefs, els perdedors de la Super Bowl d'enguany.
És veritat, Travis Kelce, Kansas City Chiefs. I ara?
Doncs ara és una celebració que imita la que fa Aaron Rodgers.
Quarterback dels Green Bay Packers.
Molt bé, o sigui, no té equip, Griezmann. Tant li és el Kansas City Chiefs com el Green Bay Packers.
Doncs esperem que ara no s'aficioni els Packers, perquè l'última vegada estava enganxat als Chiefs i van perdre la Super Bowl, o sigui que sembla una mica el quiricocho del futbol americà.
Els Packers com van?
Sí, són molt bons. Aaron Rodgers per mi és el millor jugador, és el, bueno, és el que m'agrada més del futbol americà que he vist.
El millor quarterback que
Brady. A mi m'agrada més. A mi personalment m'agrada més.
I Mahomes també.
Aaron Rodgers.
És un estil molt semblant a Mahomes, el que passa és que, clar, a mi em va enganxar al principi i Mahomes és una còpia de Rodgers.
Si entreu al Twitter de la TDT podreu veure exactament la celebració que fa Aaron Rodgers i veure que és calcada a la de Griezmann.
Si li passa a Griezmann amb el futbol americà...
No, celebrar algú com un futbolista tampoc estaria malament.
O sigui, què li passa a Griezmann amb el futbol americà?
Amb l'esport americà, perquè li agrada la NBA.
Li agrada la NBA, però no dedica com dedica Harden als bàsquets.
Li deu passar això, que es deu quedar la nit mirant partits de la NFL, però això no rendeix.
La primera celebració del gol al Camp Nou va ser el confeti de LeBron.
De LeBron
va passar de LeBron i s'ha anat de cap al futbol americà.
I després, un dels moments que l'he vist més vibrant a Griezmann és seguint l'equip del seu poble jugant la Copa de França.
El Macon,
que no sé quantes rondes ha passat.
Va caure als setzens de final.
Ah, no. Escolta'm una cosa,
interessos molt diversos.
Una mica amb el Jordi Borda, que hem parlat tant de les seves celebracions que sembla que hagi marcat molts gols. Sí.
Bé, és que les amortitza.
7 a la Lliga sí, sí. I 13 en total.
Tu creus que Aaron Rodgers i Kielce saben que Griezmann els ha
no.
Dedicat un gol, o com ells, no. Contra no. L'Oscar? O sigui, tu creus que Aaron Rodgers aquesta nit sap que el Barça-Osca 4-1 dilluns al Camp Nou Griezmann s'han recordat d'ell?
Ara ha fet un tuit al mateix Griezmann.
Qui ha fet un tuit ara?
El mateix Griezmann.
I què diu?
A Rodgers, escrit amb un hashtag.
Li ha fet hashtag Rodgers.
Sí, i ha penjat la fotografia de la celebració.
Potser són amics, potser es coneixen.
Ara ja ho sabrà Aaron Rodgers i estarà content. Borda, ha fet un golaç, Griezmann.
Sí, sí, avui n'he dit que avui és un antídot. El partit no té més història, però... hi ha un perfil de soci aficionat del Barça que sempre diu, no xuta mai de fora, no fem un gol de córner.
I avui, xutaburro.
El xutaburro, avui 3, i un de córner. Vull dir, carpeta...
Contra el PSG
punto,
també,
diria,
i contra l'Osasuna també, i l'Aix va marcar de fora l'àrea.
Sí, i ja heu sentit que... I Dembélé contra el Sevilla Copa, i heu sentit que Koeman ho valora.
De fet, fa fins i tot sensació que en part era instrucció, no? S'han d'acabar les jugades... I com que ells estaran molt al darrere, recordeu que també es pot xutar des de fora de l'àrea.
Què us ha semblat quan Koeman ha parlat de Messi com el jugador més important de la història del club?
I que suerte que s'ha quedat, no?
Sí.
Sí, home.
O que suerte que aún lo tenemos.
Que todavía lo tenemos, sí.
Sí, clar, però no pot dir res diferent, no?
Si no ens descobreix. Home, sí, novetat, diríem, no?
Podria no fer aquest titular i dir-ho d'una altra manera.
No, la gestió de Koeman de Messi...
Vull dir que jo crec que és una frase buscada.
Sí, que té intenció, jo la veig natural.
No, jo crec que Koeman sap llatí. I que aquesta frase no se li acut en aquell moment. Jo, vaja, n'estic convençut. Perquè, a més, com diu el Borda, ho acompanya de... I suerte que todavía lo tenemos.
Sí, és una tirada de canya, no? És anar-lo estimant per
intentar... Una carícia, com la de Ter Stegen al jugador de l'Òscar.
En general, tots els entrenadors que ha tingut Messi...
Sí.
Així com de vegades diem, home, podria ser més explícit. No, tots s'han regalat molt, li han regalat molt les oïdes a Leo Messi.
Sí, però jo crec que Koeman és el més natural o el més reflexionat o qui porta més bé l'estratègia amb Messi. Tinc aquesta sensació. Des de,
qui actua amb menys complexa, no? Però Guardiola calculava molt, no?
Sí.
Com fa molts anys, i Guardiola també començava com a entrenador i segurament que el va voler mimar. Koeman ha anat com molt directe amb ell, tractant-lo molt bé, donant-li tota la dimensió, però sense cap complex.
Sense escarafalls, tampoc.
Sí.
Pensa que per ell li esclata l'afer Burofax a... No li esclata a ell, però arriba i allò està incendiat. I la gestió de l'incendi jo crec que l'ha portat prou bé.
I, sí. Jo no descartaria que aquests ítems que col·loca Koeman a les rodes de premsa se'ls mig prepari, perquè sempre abans de la roda de premsa aquesta pública que fa, que és la que escoltem aquí, hi ha un flash interview de Barça TV, i quan hi ha uns conceptes d'aquests clau, els col·loca tant a la prèvia com aquí.
Ha repetit aquesta frase avui o no?
Aquesta no ho sé, però aquesta no, concretament, però hi ha moltes vegades que repeteix un parell o tres de conceptes que no sé si és perquè li ha agradat a la Flash o perquè se'l té preparat i el vol treure sigui com sigui, però hi ha moltes vegades que repeteix els conceptes.
Avui la preparada que ha repetit diverses ocasions és la del penal.
Ah, sí? Sí, sí.
Jo el que volia comentar és que dins dels motius que segurament anem elaborant cadascú mentalment o fins i tot apuntant-nos-ho a favor i en contra
que Messi pot valorar per quedar-se, mai podrem atribuir a Koeman un pes en contra. És a dir, Koeman no col·laborarà de cap manera en que Messi marxi. Correcte. Al contrari, està col·laborant en que si Messi decideix quedar-se, pugui ser gràcies a Koeman. A Koeman no li podrem atribuir cap motiu de la marxa de Messi. És més, penso que abans pot ser aquesta horrible samarreta que ha sortit filtrada que s'ha de dur l'any que ve. Això pot allunyar més Messi que...
Ens acabarà agradant, això ho tenim clar, no? La samarreta...
I aquesta i els pantalons impossibles.
Els pantalons pitjors, eh?
Els pantalons no és la primera vegada que són així,
eh? T'hi acabaràs acostumant, d'aquí a que t'agradi...
No, però ara farà bromes. I no ho dic perquè podria haver passat que hagués vingut un entrenador que a Messi hagués dit, tu, escolta'm, xato.
Home, us dic una cosa, està en un moment especialment dolç, eh?
Sí.
Sí, avui ha fet un partit gairebé sense despentinar-se i ja fa alguns dies que està a un nivell molt alt, eh?
I golejador, o sigui, amb molta confiança amb el xut de fora, amb molta complicitat amb els joves. Avui, quan ha marcat Minguesa, la centrada de Messi és molt tòpic i típic que s'abracin el que fa l'assistència i el que remata, però... Amb aquest perfil de jugador, Messi ja està molt a prop.
Cada cop hi ha més inputs que indiquen, informacions que diuen que el que Messi vol és arribar bé al Mundial de Qatar del 2022.
I perquè... a la Copa Amèrica. Aquest any hi ha Copa Amèrica, no?
Copa Amèrica, però bé, aquest any ja la prepara el Barça. I el Mundial de Qatar, que és el novembre-desembre del 2022, és l'última oportunitat que té segurament per ser campió del món. Clar, i és a dir, si la importància és aquest Mundial... Això no és tan important, no vol dir que sigui tan important guanyar la Champions, per exemple. Ho entens?
Bé, el que passa és que ell deu pensar que no necessita prioritzar respecte a un títol. És a dir, ell pot intentar guanyar l'última Champions i després intentar guanyar el Mundial.
El que vull dir és no pot arribar al Mundial de Qatar
preparant-se al Barça.
A la forma que vol, preparant-se al Barça, sense que això li garanteixi guanyar la Champions.
Tindrà menys pressió aquí que si fitxa pel PSG, pel City o pel United o per qui sigui. Si fitxa, hi ha de demostrar, tindrà més pressió. Aquí, o sigui, jo llegir la biografia, una de les biografies de Maradona, diu que abans del Mundial del 86, que ja havia convençut els napolitans, va estar 3 mesos pensant en el Mundial, eh? Pensant absolutament no, però...
Bé, no oblidem, l'any de Tata Martino va ser un any...
Es va lesionar molt, no?
Dit això...
Va ser un any, per mi, el pitjor any de Messi a la samarreta del Barça, tot i que va tenir moltes lesions, que ens va semblar fins i tot que aquell jugador no el tornaríem a veure, ens va enganyar.
Va marcar 28 gols a la Lliga aquella temporada.
Imagina't.
Però després el Mundial tampoc li surt bé, eh?
No. Jo crec que aquí hi ha una mica una...
Venia d'un any.
Ho tenim una mica contaminat pel fet de que la gent va acabar perdent la final.
El Mundial no és brillant, no és el Messi més brillant.
Però, Bernat, contaminat per la imatge que ens ha ensenyat amb el Barça. Aleshores, clar, quan compares, aquell Mundial no té res a veure amb el Messi.
Jo fa poc vaig veure un resum de aquests que ara corren per les xarxes de recull de jugades de Messi a la final.
Highlight.
Ostres, i déu-n'hi-do. Clar, i s'ha de veure amb quin equip anava, eh?
Sí.
És que allà hi havia Biglia i...
I amb tot el respecte a Lucas Biglia.
Però no, el Messi del 2014 és que no estaria ni entre les 5 millors temporades.
Claríssim.
De tota manera, si l'argument que ha de fer servir el Barça per convèncer Messi que es quedi és queda't aquí i dedica't a pensar només en el Mundial, no sé si és un bon negoci pel Barça. Que es quedi 3 mesos passant.
Jo crec que aquest argument, Messi, no cal que li diguin. Si el valora ell, ja el traurà ell. Per cert, Carles, Messi ha acabat el partit, ha baixat la participació a la segona part, oi?
Sí, però tampoc gaire. 63 a la primera part, 49 a la segona. Vull dir, acaba
quantes
el partit,
són?
112 intervencions.
I això deu estar a prop del rècord, no?
Està a prop del rècord. És que ara no he trobat la data, però estic parlant de que 106 segur, el 100 els ha superat i estàvem amb un 115 o 110.
Però tant, vaja, deu estar de les millors marques
d'aquesta temporada. D'aquesta temporada segur. D'aquesta temporada segur. I hem comentat durant el partit que tenien la mateixa efectivitat al 16% tant Messi com Griezmann.
Sí.
Doncs mira, avui Messi acaba el partit amb un 40% d'efectivitat i Griezmann al 100%, perquè Griezmann només...
Per tant, vol dir que ara Griezmann té millor percentatge d'efectivitat que Messi.
Sí, tindrà una mica més de millor percentatge.
Què us sembla, eh? Els números, com deia, com deia Lillo, eh?
Excel·lent temporada de Griezmann, no?
No, ja saps el que deien... Millor,
està
no?
a 2 gols de fer els mateixos gols que la temporada passada, heu dit?
Qui?
Griezmann.
No ho sé, quants en va fer.
Que en porta 13?
13 en el total de les competicions.
En el total, i la temporada passada va fer 15.
Bé, doncs estarà amb els mateixos números, més o menys.
Partida de Dembélé també...
Bé, ara volia anar aquí. Dembélé, Carles.
Doncs 34 intervencions, 21 a la primera part, 13 a la segona. Cap rematada, ho he intentat 2-1 contra 1, s'han sortit bé, un de malament, una pilota recuperada, 2 perdudes. Juga majoritàriament amb la dreta que amb l'esquerra. Diria que avui no seria el millor partit per ara, per parlar de Dembélé, perquè de tots els jugadors el que menys intervencions ha fet i el que menys ha pogut aportar.
Era el que menys ha patit per la, sí, per el
mapa del partit. Estàvem absolutament avisats, ja ho havíeu dit, que sense espais Dembélé, que no és un nou nat...
Però aleshores cal que jugui de nou, o sigui, que ja, a mi, aquesta mena de partits...
He pensat al minut, quan ha començat a fer canvis i no el canviava amb ells, com a mínim allibera, li deixa una estona a la banda. Que
al final l'han enviat una mica a la banda esquerra, sí, els últims minuts ha jugat a la banda, però vaja, ja sabíem que aquest partit forma part dels partits difícils per un nou, imagina't per algú que no és nou.
Per mi aquest partit de Dembélé avui no puntua ni a favor ni en contra.
A Noeta jugarà de nou un altre cop.
Bé, doncs potser podrà fer millor, sí. Jo crec que avui fins i tot podríem passar de llarg Dembélé i parlar d'un altre.
Bé, de Dembélé i en general de...
No, passem de llarg de tot? Vols dir que acabem el tercer temps ja? Sí. Sí, o què?
Vull dir que, excepte el Leo, sí que ha fet un
doncs mira, partit, ara vindrà un tema que t'agradarà. Fran, tira'm a veritat o mentida.
Veritat o mentida?
Avui l'avanço.
Doncs va, que ens hi posem.
Avui l'avanço.
Ens hi posem d'hora. Messi, que no avança res perquè fa gols de 2-2, ens recuperem el fil de l'última TET quan vam conèixer l'interès de la nova junta per incorporar Haaland. Marta Carreras, avui comences tu. Prefereixo renovar Messi per 2 anys que fitxar Haaland. Veritat?
Però
la vam fer ja.
No, la vam deixar.
No, havíem de pensar en la resposta tots aquests dies.
Deu tenir uns quants dies per pensar.
Tenies deures.
Mentida,
eh? Marc Domènech.
Veritat.
Albert Mora.
Mentida.
Xavi Campos.
Veritat, prefereixo renovar Messi.
I ja la vas dir.
Doncs llavors és mentida.
No, és veritat. No.
Marta, prefereixo renovar Messi per 2 temporades, sí, que fitxar Haaland.
Sí. Marta, desperta.
Ja està, no pot marxar.
És terrible, és terrible allò de la Marta.
aquest espai, Carles, sí, no l'acaba d'entendre.
No l'aconseguim superar, no pot.
S'ha de dir que els anunciats de
avui és molt fàcil.
Hem tingut una setmana,
per favor, prefereixo renovar Messi per 2 anys que fitxar Haaland. És molt fàcil.
Veritat.
És molt difícil, aquesta. Prefereixo renovar Messi abans que fitxa Haaland. Mentida.
Jordi Borda.
Mentida.
Ricardo Esquemada.
Veritat.
Sonia Olear.
Mentida.
Sonia Salma.
Veritat.
Jaume Ramon.
Veritat.
I Carles Domènech.
Veritat.
Com I Laia Tudel.
Ah, Laia Tudel, sí. Perdó. Yes,
oblida't de mi quan
no,
vulguis.
No, la més important sempre és l'última, Laia.
Avui era un bon dia per
sobre aquesta
pregunta. Mentida, eh?
Mentida. Doncs hi ha un empat, eh?
Oh, hi ha empat?
És el primer cop que empatem.
Sí, duríssim,
eh? O sigui, primer va ser amb Mbappé i avui amb Haaland.
No és qüestió de ser agraïts o no, Xavi, sinó és renovem a Messi 2 anys i d'aquí 2 anys fitxem a Haaland. Ah, es pot interpretar això, no?
Ell vol marxar.
El problema d'aquí, Carles, és que darrere d'aquesta pregunta jo crec que hi ha el fet de que si no fitxes Haaland ara...
És evident.
No el podràs fitxar més endavant.
És que 2 anys de Messi per 10 de Haaland tota la carrera.
Vés a saber quants Haaland tindrem d'aquí a 2 anys. D'aquí 2 anys ja hi haurà
un Haaland zapatada.
Veieu fora un jugador més, un jugador vulgar.
No és el millor de la història. El millor de la història és el que tens ara, aprofita.
Jo he dit veritat, però vaja, l'argument d'aquí 2 anys hi haurà molts Haalands.
No sabem realment si Haaland marcarà la pròxima dècada o apareixerà un altre i la marcarà més que ell. Això no es pot saber, dir-ho.
De moment, 19
gols Haaland a Alemanya. El que saps és que tens el millor de la història.
A mi no m'has de convèncer. Has de convèncer els que han dit mentida.
A mi Mbappé, que va sortir, també empat? No.
Mbappé, molta gent va dir que també el canviava.
Va, els mentides, necessitem arguments per
veure,
no renovar
Messi. És difícil, la pregunta, perquè aquí es barregen sentiments, que sempre agraïment etern a Messi, només faltaria. Però si mirem cap al futur, doncs fitxo Haaland, perquè s'ha de mirar cap al futur.
Jo crec que els que han dit veritat no estem tant en el fet de fer un homenatge, sinó en el fet que encara és el millor. Que encara és el millor. I encara creiem que aquest tio ens pot donar més que l'altre. No estem parlant del futur, estem parlant d'ara.
Home, jo crec que els gols de Haaland ens haurien anat bé en molts partits. Clar, temporada, sí. Els partits dels grans, estic parlant no avui amb l'Òscar.
Però resta els partits
Champions
de Messi. Resta els partits PSG. De Messi.
Però ni Haaland ha empat amb Messi a gols. O sigui, si els comparem amb gols, també hi surt perdent.
Perquè és impossible
Messi i Haaland. Home, n'ha fet 10 a la Champions, Haaland, eh?
Bé.
Bueno, Ricardo, amb qui vas?
No, no, aquí jo us vaig una mica els arguments. Jo vaig amb el veritat, però anem a buscar arguments que em representin.
Però anem a mirar números absoluts. Com Messi continua guanyant.
Incentiven el debat, eh?
No, jo estic d'acord que Messi pot donar 2 anys molt bons. De fet, estic convençut que els donaria. Aleshores, són, què faig? Em quedo amb 2 anys molt bons de Messi o aposto per uns 10, 12, suposats, molt bons.
Petit detall, eh? Petit detall. Haaland el representa un tal Mino Raiola. Dir que et quedaràs amb 10 anys de Haaland aquí perquè el fitxis ara és dir molt.
També ens pensàvem que Neymar no anava a estar tota la vida.
Llavors ja entrem en una nova...
Ja no tens Haaland al Barça i Messi encara està jugant.
Però la proposta
de Bernat Coll no inclou això.
De Pai,
exacte.
Sí, jo crec que Koeman prefereix Messi. Home, jo crec que tots els entrenadors prefereixen Messi.
Si féssim aquest dit de mentida per tota la gent que...
Però és que Koeman mira a curt termini.
Que escolta... Sí. No, no, però
vols dir, Messi, no? Vols dir obrir a l'audiència, sí. Veritat o mentida?
Home, sí,
jo prefereixo que així d'entrada a Twitter no li llancem la pregunta. Exacte. Sense context.
Així, a peu.
No, guanyaria Messi per tota l'estima que l'afició té Messi, també.
Borda,
perquè
no
es fa molt difícil
tu,
dir a Messi, dir-li no, adeu, fins aquí, Messi.
I a més que en Haaland tens una mica la sensació que és una oportunitat única, no? No hi ha tants jugadors amb aquesta perspectiva de poder marcar una època.
Mbappé. Sí, però fa 3 anys semblava Mbappé l'únic i ara ha sortit, fa any i mig ha sortit Haaland.
Vull dir, Joel Félix també sembla que s'ha de menjar el món.
Que en els propers 5 anys en sortiran 3 o 4 més.
Home, 3 o 4 no ho sé.
Però... Algun?
Tan decisiu com Haaland ara mateix.
Tinc ganes de sentir-te.
Que
estan passant coses.
És que el Xavi Hernández i el Martí Molina Lara han publicat fa una estoneta que la junta directiva de la Porta segueix negociant de matinada l'aval. I ja anem una mica contra rellotge. I que la vicepresidència econòmica que s'havia anunciat avui d'Eduard Romeu, que ve a substituir a Jaume Giró, està en l'aire, perquè l'aval encara no està...
Doncs fem una cosa, fem una cosa. Ara ho recapitulem a la recta final.
Però, m'hem sentat tot el debat.
Jo crec que ja hem tingut prou temps.
Home, si no trobem aval,
ni Haaland, ni... No hi ha
fitxatge, ni res. Ni Haaland, ni Messi.
De futbol ficció. Tornem amb l'aval del Borda.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607 0709 28. Recorda, 607 0709 28.
Temo que el hashtag d'avui és Tots som Joan.
Lo único destacable de este partido es la charlotada que ha montado el árbitro en la prolongación del primer tiempo. Y desde luego, si el VAR no sirve ni para esto, más vale que lo cierren. Espero que este árbitro desaparezca del fútbol porque es un peligro.
Bueno, salutaciones desde Alemania. Messi segueix demostrant que és el líder i Dembús un altre cop s'està acabant la paciència per ell. Ho sento molt.
Pessi, a qui en li pessi 2 gols més de Messi?
Avui també podem dir, partit a partit. Avui hem jugat bé, estones de tot, però hem jugat bé. Malgrat l'àrbit, que ens ha pitat un penal inexistent, ens n'hem sortit. I sobretot el Messi, que ha fet uns golaços impressionants.
El millor del partit d'avui són els 3 punts. El de més, un tràmit.
Al minut 83, els que han de despertar és els jugadors del Barça, que estan adormits, tu. Crida!
El partit estem bé, però l'àrbit un petardo. I això és la imatge de l'arbitratge espanyol. Un desastre. Ni VARs ni res. Un desastre d'arbitratge espanyol.
Jo ho sento per la Sònia, que té un club de fans de Dembélé, però tot aquest clan francès amb el Griezmann és que juguem en nou. No ho entenc. Realment no ho entenc què fem amb aquests jugadors. Espero que la Porta a l'estiu foti fora aquest clan francès, pugi els nanos del B i porti el Haaland.
Amb tot el respecte per l'Òscar, però aquests partits de dilluns contra l'Òscar són infumables, eh? Jo ja espero que arribi la Superliga Europea i que veiem bon futbol. Vaya, vaya.
El córner de la TDT, 607 07 09 28.
Borda, explica'ns com està el tema de l'aval, no, perquè a mi em costa una mica d'entendre-ho.
No, l'aval és l'aval més complex i més difícil de la història del club per la seva magnitud. I és evident que no hi havia aval tancat. Ni en el dia de les eleccions, ni en els dies posteriors.
Això ho estem descobrint ara, no?
Jaume Giró era el responsable econòmic de la candidatura de Joan Laporta i era l'encarregat de negociar l'aval. Va renunciar dissabte. Ja no recordo els dies.
Dissabte al matí.
Va renunciar dissabte al matí. Queden 48 hores per la presa de possessió i, segons informen els companys de l'Ara, que estan fent una molt bona feina aquests dies, el Xavier Hernández i el Martí Molina, l'aval no està tancat. Què sabem, i aquí la Sònia em pot ajudar perquè també té informació, què sabem que en un banc català, en concret el Sabadell, bona part dels directius, no tots, han aconseguit aportar garanties per aproximadament la meitat del capital necessari que s'ha d'avalar.
Que de fet, en principi, el total és, perdoneu,
124,6 milions d'euros. Hi havia fins a 9 directius que no avalaven.
Fins a 9 directius.
Això vol
que
dir
no
que en 5-6 directius requeia tot l'aval
que havien aconseguit. Que no avalaven perquè no podien avalar.
Perquè no
tenen patrimoni.
Entre tots aquests oferien garanties per la meitat d'aquest aval. Això vol dir que s'havia d'anar a buscar
completar
un contraval, és a dir, algú altre, un tercer, que posi garanties per les quals algú pugui respondre per aquest aval. Pel que informen els companys de l'Ara,
no,
això a aquesta hora de la nit no s'ha aconseguit. I fins i tot el substitut de Jaume Giró, que era Eduard Romeu,
sí,
el Martí Molina i el Xavier Hernández de l'Ara posen en qüestió que demà puguin ser en l'acte d'investidura i que formin part d'aquesta junta directiva.
Però aviam, l'acte d'investidura és dimecres.
Perdó, dimecres. Sí.
I el termini per tenir tancat l'aval?
Sí, s'ha d'enviar en les pròximes hores a la Lliga de Futbol Professional que l'ha de validar.
Segons els estatuts del Barça, la presa de possessió del president s'ha de produir amb un termini màxim de 10 dies naturals des de la celebració de les eleccions. Per tant, s'acaba dimecres.
Però l'aval es podria presentar el mateix dia de la presa de possessió.
Això són qüestions molt, molt tècniques.
Sí, però sensibles, eh?
Sí, a mi la informació que tinc des de part de la candidatura, que ha de ser futura junta directiva, si tot finalment es desencalla. L'aval, si està tancat, no està signat. Això és un matís. L'han de signar tots els directius i això encara no s'ha produït. Això esperen tenir-ho per demà al matí i enviar-ho a la Lliga, com diu el Borda.
Però en el moment que es posen a reunir-se de matinada és que potser tan...
És que aquesta informació de l'Ara que ara apuntava el Jordi Borda, el que explica és que, de fet, ara mateix ja no està clara ni tan sols l'entrada dintre de la junta directiva d'Eduard Romeu,
directius,
que són aquests nous directius que anaven a portar també part d'aquest aval, que no està clara perquè les condicions implicaven unes exigències que la porta no veu clares.
Que és una mica també el que podia haver passat amb Jaume Giró, que en el moment que tu t'encarregues de l'aval puguis demanar, diríem, o legítimament més control o més poder dintre de la directiva.
Sí, sí, però després coses més pecuniàries, perquè un aval d'aquestes característiques és un instrument financer que és molt car de mantenir.
Clar.
O sigui, s'ha de pagar una comissió molt alta d'inici i s'ha de fer un manteniment molt car, molt més car que qualsevol dels que hem conegut fins ara. Vull dir que això també té implicacions en el dia a dia del...
De la resta de directius que no han pogut avalar, per
i clar, això no pot pagar el club, és a dir, clar, és una cosa que han de respondre els directius.
Estem parlant de molts milers d'euros al mes que tu pagues directament
però
per tenir la
part. Però aquests directius sí que sabien que havien de tenir...
Sí, mira, el que em sorprèn diners, és que no? Això no estigués més estructurat.
Jo vaig una mica al tema dels nous directius. Tu et referies a això, que els nous directius diguin, escolta, jo m'encarrego d'aquesta part que no la teniu completada, però això, d'alguna manera, jo he de tenir alguna contraprestació des del punt de vista de la responsabilitat. Era això, no?
Jo, és que aquí et cito directament el que explicava l'Ara, que la porta no veia clares les condicions del que suposava l'entrada d'aquests directius.
Ah, d'acord. Sí, era la informació.
Si entren nous directius que no han passat pel procés electoral i entren directament per cal notari per avalar amb el seu patrimoni, m'imagino que abans d'avalar amb el teu patrimoni i no havent participat del projecte i poses unes condicions que impliquen control sobre la maquinària financera del club.
Perquè si no acabes pagant tu.
Perquè si no acabes posant en risc el teu patrimoni.
Creieu que es pot arribar complicada?
Jo crec que tindran l'aval.
Sí.
Perquè si arribés dimecres i no el tenen tancat i signat, se sap què passaria?
Home, hi ha la possibilitat d'una
repetició electoral.
Sí. No, però això... això no pot passar. No,
podria ser que el presentessin.
Les sintonies de la batalla del Camp Nou les tenim, guardades. Vull dir
que no les esborri el Luque.
O sigui que bé, que sumen un compte enrere per tenir davant...
Jo estic segur que el tindran, però com la Sònia, cada candidat que venia al Matí de Catalunya Ràdio, els hi preguntava per l'Havana i tots tocaven el violí, i és una qüestió que s'ha complicat
molt. I després,
molt,
una mica en línia del que diu el Diari Ara, veure en quines condicions accepta la porta a l'entrada d'aquests directius en el moment que... Els...
Sí, però té poc marge per no acceptar segons quins condicions.
És que la pregunta és, una persona que està disposada ara de sobte a entrar i a avalar posar 60 milions d'euros amb el que això significa de cost personal, a canvi de què ho fa.
Clar.
Mira, això que deia el Jordi, que avalar implica pagar uns diners, i que són molts, deia Bernat, representa, segons el diari, uns 6 milions d'euros per temporada que s'haurien d'abonar mensualment fins al 2022.
Això són 200-300.000 euros per directiu, és un paston.
Doncs el tema de l'aval, que queda viu i que a Catalunya Ràdio el seguirem a les pròximes hores, al Tot Costa i a tota la informació esportiva de la casa. Avui el Barça ha guanyat per 4-2 a l'Òscar.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici, ara estic més tranquil·la que mai, perquè tinc assistència en bici per només 39 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a catradio.cat. Catradio.cat. A l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.